Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de matí poc fred. No cal abrigar-se gaire avui en una jornada que tornarà a ser, en general, assolellada, però amb alguns núvols que anuncien un canvi de temps pels propers dies.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Doncs efectivament, dia per no abrigar-se gaire, i ho aprofitarem, ja que sembla que hi haurà un canvi de temps en els propers dies pels núvols que veiem. De fet, mireu, ara mateix hi ha 17 graus a Palafrugell, tenim 16 graus a Pals, tenim 15 graus a la Bisbal d'Empordà i tenim també 15 graus a Santa Cristina d'Aro, i les temperatures han de pujar al llarg del dia. Per tant, aprofiteu en moments que tingueu lliures, sortiu a prendre el sol, coses que ja en parlem de vegades. Avui us explicarem notícies molt importants i molt interessants, com per exemple la crida a aturar un desnonament d'una família a Sant Feliu de Guíxols, un desnonament que es farà demà passat. Candidatures sorprenents a Torroella de Montgrí, però també una crítica que fan els impulsors d'unes jornades gastronòmiques que des d'aquí considerem molt positives, perquè ajuden a dinamitzar el territori i són restaurants que tenen obert tot l'any, no només a la jornada, a l'època d'estiu, cosa que és molt positiva pel territori, que demanen més col·laboració de l'Ajuntament de Pals per organitzar aquestes jornades gastronòmiques. De fet, no volen ajuda, diguem, material o ajuda en el que podria ser la creació d'aquestes jornades, sinó que volen més difusió i més suport de l'Ajuntament, sobretot més suport. Ells, el consistori, respon que ells han de donar suport a les organitzacions, a les jornades que incloguin tots els restaurants de Pals i no només uns quants, perquè en les jornades, per exemple, de la Tòfona que s'estan fent actualment, hi participen 4 restaurants de Pals. Entenc les dues posicions, però crec que s'haurien d'intentar acostar, perquè l'Ajuntament de Pals hauria de reconèixer la iniciativa privada, en aquest cas, perquè és una iniciativa privada, però molt bona iniciativa. Són les 8 i més de 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Notícies que us expliquem avui. Criden a aturar un desnonament d'una família a Sant Feliu de Guíxols. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Afecta una família amb menors i està programat per aquest dimecres 6 de març a les 9 del matí, segons s'ha explicat a les xarxes socials.
Sandra Bartomeus serà la candidata de Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí.
L'actual regidora per Esquerra Junts liderarà aquesta candidatura conjunta amb el PDeCAT i la seva companya de govern, Anna Maria Mercader Saiz, serà la número 2. Bartomeus és l'actual regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Habitatge, Paisatge Urbà, Patrimoni i Salut.
Els impulsors de les jornades gastronòmiques de Pals reclamen més vinculació de l'Ajuntament.
En el marc de la presentació de les jornades de la Tòfona, el xef del restaurant Esportal, Joan Carles Sánchez, ha demanat més difusió per part del consistori palsenc.
El més important és creure's el que s'està fent al poble i posar un valor, i crear aquestes sinergies amb altres teixits associatius, amb altres coses, i que al fi i al cap és el que jo crec que ha de fer un ajuntament.
La regidora de Promoció Econòmica respon que és una iniciativa privada i que és endeminat per tots els restaurants del municipi.
El director del Parc Natural del Montgrí, Ramon Alturó, diu que sobretot falta consciència per poder conservar el parc. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. Ho diu després que aquests últims anys hagi augmentat la circulació motoritzada per la zona, que és molt fràgil i que, pel que sembla, amb senyalització i vigilància no n'hi ha prou.
Aquest dimarts es va començar a retirar l'uralita de les naus del carrer del Sol de Sant Feliu de Guíxols.
Aquestes accions, segons ha informat el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, no representen cap perill pels veïns i s'estan fent de forma subsidiària.
Anem ara a la Bisbal. El ple municipal de la setmana passada, de dijous, a la Bisbal va ser força plàcid, fins que en l'apartat de pregs i preguntes, Xavier Dilmé es va referir al presumpte desfalc en la recaptació a la zona blava. Llavors van saltar espurnes i en Manel Magrinya hi era i ens en dona tots els detalls. Bon dia, Manel.
Bon dia. En efecte, Convergència i Unió va desautoritzar l'àrea econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal i va acusar l'alcalde de faltar a la realitat.
Entenc que el problema tècnic ara potser hi és, però en aquests casos, des de que es va analitzar fins que es va portar a Fiscalia, el problema tècnic no hi havia.
El responsable de l'àrea, a la que acabem d'escoltar, de no fer bé la seva feina, i un cop més va exigir una auditoria externa.
I no marxem del ple municipal de dijous a la Bisbal, perquè el grup municipal de Compromís per la Bisbal va plantejar una pregunta sobre la pista de bàsquet de l'escola Empordanet a l'equip de govern, Manel.
Doncs encantat. La regidora Cati Vilà va demanar que la pista de bàsquet de l'escola Empordanet romangui efectivament oberta. Això ja s'havia acordat amb l'equip de govern que fos així, però sembla que alguna cosa ha fallat.
Fa 3 setmanes, com a mínim, que la pista està tancada.
Segons acabem d'escoltar, en paraules de la mateixa regidora, sembla ser que des de començaments de febrer que la pista està tancada.
Seguim a la Bisbal perquè l'exitosa experiència de les tertúlies educatives Pallac, que fa anys que es porten a terme al centre fraternal de Palafrugell, es vol repetir també a la Bisbal.
Demà dimarts 5 de març s'inauguren les primeres tertúlies Pallac a la Bisbal.
En l'educació a la Bisbal està on fire, top, que diríem en les xarxes, en plan els modernets.
Es tracta d'un espai d'intercanvi d'opinions en temes d'educació a partir de les vivències i experiències educatives personals dels assistents.
Seguim parlant dels titulars perquè milers de persones han omplert els carrers del Baix Empordà aquest cap de setmana per viure les rues del Carnaval d'enguany. Bon dia, Pedro Ruiz.
Molt bon dia. Entre els carnavals que han tingut lloc aquest cap de setmana s'hi troben, per exemple, el de Platja d'Aro, que ha estat el més multitudinari, i també el de Palamós i Sant Antoni de Calonge. Han vingut colles de fins a 19 pobles diferents.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palamós. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Al Teatre La Gorga hi fan El Judici Sumaríssim, un divertit espectacle dins les activitats de Carnaval.
Moment per conèixer la previsió del temps i per saber si s'acaba o no aquesta primavera anticipada. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Aquesta nova setmana comença encara sota influència de l'anticicló, que ha estat el protagonista del mes passat. Però avui mateix el cel ja donarà mostres d'un canvi de temps. El dilluns en general serà força assolellat, amb un ambient suau al migdia, però al llarg de la jornada hi haurà núvols alts i mitjos que entrenyinaran una mica el cel. També es poden formar alguns núvols baixos a punts del litoral. La temperatura mínima es situarà avui entre els 6 i els 8 graus i la màxima pot superar els 18. Això sí, en els propers dies s'espera un canvi en la situació del temps i ens arriben nous sistemes frontals que portaran més núvols, baixada de la temperatura màxima i precipitacions entre dijous i divendres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui es posen a la venda les entrades pel Festival de Cap Roig a Palafrugell. Liam Gallagher, Jamie Cullum, Sting, són alguns dels artistes. Obrirà el festival Maluma, però també tindrem Sílvia Pérez Cruz, que actuarà a casa seva, Ramon Mirabet, en Jamie Cullum, com dèiem, en Luis Fonsi, o aquests que estem escoltant que actuaran el dia 8 d'agost de Bumps.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Les 9 i 10. Atenció, perquè això ens interpel·la a tots. Criden a aturar un desnonament d'una família a Sant Feliu de Guíxols, Gerard Escaig.
Sí, col·lectius d'Esquerra han fet una crida a mobilitzar-se contra un desnonament a Sant Feliu. Volen fer fora de casa seva una família amb menors. El desnonament està programat per aquest dimecres 6 de març a les 9 del matí, segons s'ha explicat a les xarxes socials. Es tracta d'una família amb 3 fills de 5, 10 i 15 anys. La persona que ha fet la crida demana que tothom que pugui vingui a donar suport.
Això passa quan hem sabut que a les comarques de Girona van pujar els desnonaments l'any passat.
Es van executar 2.120 desallotjaments de persones de casa seva, un 3,7% més que el 2017. Són dades que dona periòdicament el Consell General del Poder Judicial. Això són, atenció, 6 desnonaments cada dia a la demarcació. Un dels motius és que cada vegada hi ha més famílies que no poden pagar el lloguer. Va ser el cas de més de 1.200 persones, un 5,5% més que l'any anterior. Per contra, el número de desnonaments per no poder pagar la hipoteca segueix caient i se'n van executar uns 750, en total un 7% menys. Els que es fan a les comarques de Girona són el 15% del tot Catalunya. De fet, és el segon territori català amb més desnonaments.
Sandra Bartomeu serà la candidata de Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí. Es tracta d'una llista que integra el PDeCAT, però sense el seu fins ara líder, en Jordi Cordón. També hi ha el partit de Junts Catalunya i l'Estatit, del qual forma part Sandra Bartomeu, i Genís Casamort, que és líder de la plataforma Gent per Torroella de Montgrí i l'Estatit. Anna Maria Mercader Sais, també al govern d'Esquerra Junts, serà la número 2 de la llista.
Sandra Bartomeu Vicenç té 39 anys, és enginyera industrial per l'Escola Politècnica Superior de Girona i té un despatx d'enginyeria des de fa 14 anys. En aquesta legislatura ha estat regidora de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge, Paisatge Urbà, Patrimoni i Salut. Es va presentar a les eleccions municipals del 2015 en coalició de Junts a Torroella amb l'Esquerra Republicana de Josep Maria Rufí. Des de juny de 2011 fins al febrer de 2014 va ser primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme i Medi Ambient a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí pel grup de CiU. Durant la tardor de 2014 va impulsar, juntament amb Joan Carles Sánchez, la creació de Junts de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Al mes de gener, Junts de Torroella de Montgrí i el PDeCAT es van aliar per crear aquesta agrupació local del partit que lidera Carles Puigdemont al Parlament. Després d'això, l'antic cap de llista de Convergència i Unió, Jordi Cordón, va anunciar que es presentaria a les eleccions amb un nou partit, Compromís amb Torroella i l'Estartit.
2 minuts i seran 2 quarts, serà 1:15. Gastronomia en polèmica. Els xefs que organitzen les jornades gastronòmiques de Pals reclamen que l'Ajuntament es vinculi més amb aquests esdeveniments que organitzen 4 vegades cada any i en què es potencia un ingredient de qualitat del territori. El consistori respon que és una iniciativa privada i que ells han de mirar per tots els restaurants del municipi.
En el marc de presentació de les jornades de Tòfona, el xef del restaurant esportal Joan Carles Sánchez demana més difusió per part del consistori palsenc. Diu que faran el que poden, però podrien fer més.
El més important és creure's a el que s'està fent al poble i posar un valor, i crear aquestes sinergies amb altres teixits associatius, amb altres coses, i que al fi i al cap és el que jo crec que ha de fer un ajuntament. I un ajuntament com el de Pals, on té establiments com els nostres oberts tot l'any, que aposten per la qualitat, que aposten per el turisme, sobretot el turisme de qualitat associat al territori.
De la seva banda, Jordi Ribas, xef del Sol Blanc, va criticar que durant 6 anys en què han presentat 4 jornades anuals, només a 2 de les presentacions. Creu que una vinculació major els projectaria a tots.
Exacte, Gerard, només han anat a 2 de les presentacions. Això és el que denuncien els xefs. Hem escoltat el que hi diuen ells. Detallem ara què hi diu l'Ajuntament.
La regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Munà, ha respost en declaracions a Ràdio Capital que l'Ajuntament ja difon el producte local, l'arròs de Pals, i que altres campanyes són benvingudes.
És una iniciativa molt bona que hi hagi un grup de restaurants que vulgui fer campanyes d'altres tipus de campanyes pel seu propi compte, i evidentment nosaltres podem col·laborar-hi amb el que puguem fer, però sí que nosaltres des de l'Ajuntament hem de mirar per tot el municipi.
Munar posa en valor la campanya Pals i la cuina de l'arròs.
Aquests anys, aquests últims anys, s'ha detectat, en parlàvem divendres passat, un augment de la circulació motoritzada al Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, cosa que malmet l'espai. El supermatí de divendres vam parlar amb el seu director, en Ramon Alduró, i ens va dir que feia falta consciència.
L'espai atrau motoristes perquè l'espai és gran i té molta varietat de terrenys. Molts, segons ha dit el Turó, són grups organitzats estrangers que fan negoci, però hi ha una normativa a Catalunya que prohibeix la circulació motoritzada a camp a través. Com que s'ha detectat un augment, el Turó ha dit que, a banda de les mesures més habituals, cal consciència.
Tenim una brigada de treball, però no la tenim tot l'any. Sí que tenim previst quan torni tancar algunes de les zones més freqüentades perquè... per dificultar el pas i entre senyalització, conscienciació, dificultant una mica el pas i millorant la vigilància, esperem que redueixi.
Aquest espai és molt fràgil. De fet, la zona afectada és molt extensa, però més en concret afecta una duna continental que, si en desapareixés la vegetació, avançaria i tallaria la carretera de l'Estartit a Torroella.
Passant això 15-20 motos per sobre d'una zona, trenquen la petita estructura de sòl que hi pugui haver a la superfície i els efectes triguen molt en recuperar-se. Estem parlant de que el que pot fer una moto en un cap de setmana trigarà anys a recuperar-se.
Es tracta d'un hàbitat d'interès comunitari i, per tant, qualsevol acció que s'hi fes requeriria un permís europeu. És important, doncs, que les activitats siguin compatibles amb la conservació del medi natural, que el Turó també va dir que estava en perill no només pel canvi climàtic, sinó també per espècies invasores que viuen en el parc i que ja s'estan controlant. Podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Al carrer del Sol de Sant Feliu de Guíxols hi havia una nau amb fibrociment, que també es coneix com uralita, cosa que va començar a preocupar els veïns. Van fer aquesta petició i dimarts passat es va començar a retirar aquest fibrociment perquè és un material perillós i a més està demostrat que provoca càncer. Provoca càncer, atenció, i això és important remarcar-ho, quan es trenca aquest material. La pols d'aquest material sí que és cancerígena. No és perillós passar al costat d'uralita o passar al costat de fibrociment o qualsevol material com aquest, sinó treballar. I, per tant, aquí sí que s'ha de retirar, evidentment, però cal tenir en compte que els qui tenen més perill i la població amb més possible afectació per l'uralita i el fibrociment són les persones que han treballat amb ell i que per la seva feina l'han hagut de moldejar, trencar, i això ha fet que se'n generi pols. Les tasques aquestes de retirada del fibrociment del carrer del Sol les paga l'Ajuntament de forma subsidiària.
Exacte, de moment l'Ajuntament en paga els costos, però el propietari que adquireixi el local haurà de retornar l'import a l'Ajuntament. Es tracta de quasi 17.000 euros i s'ha hagut de fer això perquè el seu propietari es troba en concurs de creditors. El regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Josep Savalls, ha dit que aquestes tasques no representen cap perill.
Els trampliquen cap perill pels voltants ni pels veïns de l'entorn. Sí que es prenen les màximes mesures de seguretat, ja que l'amiant és una matèria que en ser manipulada genera perill, per tant la màxima precaució i seguint el pla de seguretat i salut que ha elaborat conjuntament l'empresa amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Les obres les executa en l'empresa Germans Canyet Xirgu, l'única que es va presentar que reunia les condicions necessàries de la licitació. Tenen un termini de 15 dies.
Ja vam informar-vos en abastament a Ràdio Capital. L'octubre passat, l'Ajuntament de la Bisbal va presentar una denúncia a la Fiscalia per una presumpta malversació de més de 51.000 euros en la recaptació de la Zona Blava, una notícia que va generar molt de rebombori. Llavors, al ple de la setmana passada, de dijous, el regidor de Convergència i Unió, Xavier Dilmé, en va fer referència. Com va anar això, Manel Magrinyà?
En el transcurs del ple municipal celebrat dijous, el regidor Dilmé va preguntar per què no s'havia fet un estudi tècnic del funcionament de les màquines expenedores de tíquets per saber si funcionaven correctament abans de portar el tema a Fiscalia. Va manifestar que l'expedient tenia llacunes importants que podien tenir conseqüències negatives per l'Ajuntament i va qüestionar que no s'hagi obert cap expedient informatiu intern.
No hi ha lloc que digui que aquell home estava manipulant la caixa. No hi ha lloc. Ni és jo tampoc que tenia una clau. no queda acreditat. Jo crec que abans de fer això, jo que sense un auditori de la màquina, l'hem fet abans de portar-ho, no. Estem parlant d'un procediment penal, ja no parlo de que el fet que no s'hagi tingut el govern d'un estudi informatiu i ni s'hagi parlat amb els treballadors de l'àrea.
La intervenció de Xavier Dilmé va generar una intensa discussió entre ell i la regidora Carme Vall Clarà, que en la seva intervenció va generar nous dubtes a parer de l'oposició.
Vostès porten el tema fiscal d'octubre i ara m'estan dient acabar la feina el mes de febrer de l'any següent.
No li estic dient això. La feina que va portar a Fiscalia estava feta. És a partir del que es va portar a Fiscalia. Les coses ara no continuen anant igual, m'entén? O sigui, les recepcions ara no segueixen el mateix procediment que seguien. Hi ha coses que no s'entenen.
Quan es van detectar els fets, tots els grups de l'oposició van demanar una auditoria per tal de detectar possibles errades en la gestió d'aquests i altres temes per part de l'àrea econòmica del tripartit de govern municipal. L'alcalde Saiz va declarar llavors als mitjans que l'equip de govern havia encarregat feia mesos una auditoria, que incloïa la recaptació de la zona blava. Una afirmació que Xavier Dilmé va desmentir dijous rotundament.
L'empresa, KPMG, que se l'encarrega la feina, diu exactament que la seva feina es limita a fer una conciliació entre el compte de recaptació de l'Ajuntament i el Consell Comarcal i detectar quins tributs hi ha pendents de passar amb l'executiu. Això no té res a veure, però res, amb la zona blava. Quan vostè va dir, en mitjans de comunicació, que va dir transmetre la ciutadania a la ciutat, no s'ajusta a la realitat. Crec que el tema és molt greu.
L'alcalde Lluís Saiz, en la seva intervenció, també va fer al·lusió a alguns problemes en l'àrea de recaptació, si bé va assegurar que venien de lluny.
Els problemes que té l'Ajuntament de la Bisbal, que en el seu moment detectava si t'adona de comptes però que venia ja no s'ha, eren problemes de recaptació. Per tant, el que l'Ajuntament encarrega és una auditoria que afecta a l'àrea de recaptació, que afecta el propi Ajuntament i Consell Comarcal, perquè fonamentalment perquè és qui té la recaptació executiva dels tributs.
Finalment, Xavier Dilmé va acabar acusant l'alcalde Saiz de pretendre llançar fum sobre la roda de premsa que havien fet els tres grups de l'oposició de la Bisbal el passat dia 6 de febrer per exigir una auditoria externa a l'àrea econòmica municipal, exigència que el regidor de Convergència i Unió va tornar a plantejar dijous.
Doncs seguim a la Bisbal perquè les característiques pròpies del barri bisbalenc on està ubicada l'escola Empordanet fan que la pista de bàsquet sigui un dels pocs equipaments d'esbarjo de la zona. I la regidora Cati Vila hi va incidir en el ple de dijous, Manel.
La regidora de Compromís per la Bisbal va demanar novament, en el ple de dijous passat, que la pista de bàsquet situada darrere l'escola Empordanet s'obri als veïns, tant per festes com pels caps de setmana i les tardes després de l'horari escolar. Així s'havia acordat amb l'equip de govern, però la mateixa regidora va constatar personalment que des de principi d'aquest mes, de febrer, la pista estava tancada.
Fa tres setmanes, com a mínim, que la pista està tancada. Ho he preguntat a l'Associació de Veïns i també m'han dit que ho havien detectat, que feia diverses tantes setmanes que estava tancada.
Enric Marquès, regidor d'Ensenyament, va manifestar que desconeixia aquesta circumstància i que n'esbrinaria el motiu. Va ironitzar també sobre els problemes de comunicació que pateix el seu departament.
Vam parlar amb la direcció de l'escola i el departament de l'Ambient, per això deu ser per prendre la comunicació, de manera que els recursos humans si en deixen a punt d'un procés de comunicació.
Es també va avançar que en breu la pista sí que s'haurà de tancar per dur a terme unes obres de retirada de la tanca que separa la pista de la zona de l'escola. No obstant això, acabades les obres, es va comprometre a assegurar-se que es torni a obrir en hores no lectives. Segons Cati Vilà, la pista és un punt important en el barri per la integració dels joves i per al foment de l'esport entre ells. I durant el temps que va estar oberta, fins a final de febrer, va comptar amb una bona acceptació i força ús per part dels joves del barri.
Tindrà lloc la primera de les quatre tertúlies educatives Pallac, que s'organitzen a la Bisbal seguint el model de les que es venen realitzant amb notable èxit al Centre Fraternal de Palafrugell. Ens ho explica també en Manel Magrinyà.
A partir de l'experiència del Centre Fraternal de Palafrugell, representants de diferents àrees d'ensenyament, joventut i associacions de barris de la Bisbal participen en aquest debat educatiu que pretén crear un espai d'intercanvi d'opinions en temes d'educació a partir de les vivències i experiències educatives personals dels assistents. A la Bisbal, però, i a diferència de Palafrugell, on funciona des de fa molts anys, en la seu social de la Fundació Pallac, s'ha decidit descentralitzar les tertúlies, que es faran en quatre barris diferents, en els espais de l'Escola Empordanet, al barri del Convent, a Torre Maria, a les Escoles Velles i a la Biblioteca Lluïsa Duran. Una de les presentadores i moderadora de les tertúlies, Marta Silvestre, ens explica en què consisteixen.
A les tertúlies el que es tracta no és tant com el que faríem amb una conferència, sinó és un despullar-se educativament, perquè el que pretenem és sortir del context formal dels centres educatius i parlar doncs, de què ens ha influït a l'educació, no? En els tertulians que convidem, que són persones doncs, amb vocacions diverses. Les tertúlies consisteixen en això, que dos persones que fan de tertulians, conduïts per un presentador moderador, expliquen breument la seva trajectòria i què els ha inspirat, no?, amb els seus talents. I finalment hi ha un debat entre la gent de les taules i els tertulians.
Amb la col·laboració de Josep Maria Soler i altres membres de la Fundació Pallac, i presentat i moderat per Pere Maruny, Susana Pedrosa i Marta Silvestre, tindran lloc a partir de dimarts aquestes jornades a la Bisbal d'Empordà.
Avui, de fet, aquest cap de setmana ha tingut lloc a tota la comarca la gran jornada festiva prèvia a l'estiu, que és el Carnaval. Amb King Africa de fons, sembla... És King Africa, no, això? Sí, sí. Doncs parlem de Carnaval, perquè aquest cap de setmana els carrers del Baix Empordà s'han omplert de gent que ha vist les rues i les disfresses d'enguany. Entre dissabte i diumenge al matí va tenir lloc les de Palamós, les de Platja d'Aro, la més multitudinària, també la de Palamós, com dèiem, i la de Sant Antoni de Calonge, Pedro Ruiz.
Doncs desenes de milers de persones van poder gaudir d'una rua matinal a Platja d'Aro el dissabte amb 11 colles en modalitat d'exhibició i després a la tarda de 66 més que concursaven i que provenien de fins a 19 pobles diferents. Es calcula que al voltant de 4.500 persones van desfilar pels principals carrers platjarencs. En carrossa gran, el premi se'l van dur la Sant Joanenca de Sant Joan de les Fonts. El podi el van completar la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i els merlots de Santa Cristina d'Aro. En carrossa petita, el guardó més gran va ser per Embarracaldats de Caldes de Malavella, seguit dels Quatre Gats de Sant Feliu de Guíxols i Sense Vàlvules de la Bisbal d'Empordà. Pel que fa a les comparses, van rebre una compensació econòmica, els Emmascarats d'Olot, Colla Tramuntana de Sant Feliu de Guíxols o els Ínjols d'Envàs. A Palamós la rua va començar al voltant de 3:45 de la tarda i van desfilar per l'avinguda 11 de setembre fins a arribar a l'estenedor de xarxes del port unes 60 colles. Finalment, ahir al matí van participar a Sant Antoni prop de 30 colles, el que es tradueix en unes 2.000 persones. No és l'única rua que tindrà lloc a Calonge i Sant Antoni, ja que el proper diumenge 10 es farà una segona a Calonge amb unes 50 colles ja per cert inscrites.
Dos minuts, 9:15, després de tota aquesta informació, el comentari. Amb l'escriptor Pere Maruny.
Ramon Alturó, director del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, alertaven aquesta emissora de l'impacte negatiu que té la circulació motoritzada per la duna continental, que va des de l'Escala i fins a mig camí de la carretera que uneix Torroella amb l'Estartit, travessant el Montgrí. La problemàtica rau, ras i curt, en el fet que grups de motoristes, molts d'ells com a part d'una activitat turística planificada, fan ús dels fràgils terrenys dunars per al propi gaudi i benefici d'uns pocs. El problema, però, va més enllà dels motoristes inconscients. El problema és que el propi Parc Natural del Montgrí i etcètera és, probablement, el menys parc natural de tots els parcs naturals de bona part del planeta. El nom no fa la cosa i necessitem quelcom més que anomenar parc natural a un territori perquè aquest ho sigui de manera efectiva. Per descomptat, ni el director ni les poques persones que hi treballen en tenen cap culpa. Es tracta més aviat d'un cas paradigmàtic en el que institucions al servei d'un model econòmic que situa el capital al cim de la piràmide social juguen a fer equilibris impossibles. Perquè per vestir un parc natural cal, sobretot, inversió i recursos. Delimitar molt clarament tot el parc, restringir-ne l'accés o acotar-lo, tenir clara la seva prioritat com a corredor biològic, etc. Un cop fet tot això, aleshores sí, podem començar a ordenar el turisme, els visitants, tota l'esfera econòmica, en definitiva, per tal de fer compatible l'activitat humana amb la de conservació. Però una zona massificada turísticament, com és el nostre Empordà, on d'aquesta activitat n'hem fet gairebé monocultiu adorat als altars, la implementació d'un parc natural ha d'anar acompanyada de mesures que no seran plaents per a bona part del depredador sector turístic. Cal prioritzar. I és evident què prioritzen les autoritats pertinents quan creen un parc natural, però no el doten de cap partida pressupostària important per a poder desenvolupar-lo. Prioritzen el simulacre, la propaganda, l'anar passant sense molestar els interessos de l'amo que els paga. Els mateixos interessos que, en aquests precisos moments de moratòria, s'estan carregant la Costa de Begur.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
De seguida entrevistem el supermatí, el Juli Guiu, que és el director del Festival de Cap Roig. Abans us expliquem notícies que tenen a veure amb l'actualitat general. Com per exemple, atenció, el president d'Andalusia, Juanma Moreno, acusa el govern català de voler marginar i trepitjar els catalans d'origen andalús. El president d'Andalusia diu que oferirà empara i orientació jurídica, legal i social perquè ningú se senti menyspreat per la seva deriva independentista a Catalunya. Això és el que diu Juanma Moreno. Escoltem-lo.
Por mucho que haya un gobierno claramente independentista, un gobierno que quiere marginar a la parte, a esos catalanes de origen andaluz, el gobierno de Andalucía va a ser dique de contención y va a ser contrapeso, y desde luego vamos a venir y vamos a exigir que se respete los derechos de esos andaluces y que se respete sus tradiciones, su cultura, que es nuestra cultura y nuestra lengua.
Segons Moreno, el govern d'Andalusia serà dic de contenció davant de la Generalitat independentista i per això ha creat una Direcció General d'Andalusos a l'exterior per ajudar tots els que han emigrat, especialment a Catalunya, que és on més problemes tenen.
Però, a veure, els problemes que tinguin les persones concretes són els mateixos que pugui tenir qualsevol català amb 5 cognoms catalans. No, és que fins i tot, que parli amb José Montilla, és un andalús o fill d'andalusos immigrats, i què, va tenir molt problema per arribar a la Generalitat de Catalunya fins i tot sense haver guanyat les eleccions? No, oi? Quina vergonya. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, insisteix que el govern ha de convocar eleccions com més aviat millor. Iceta preveu uns bons resultats del seu partit en uns hipotètics comicis perquè s'ha demostrat, diu, que votar Ciutadans no serveix per res.
Miri, nosaltres els hi hem dit de totes les maneres possibles. Si un govern no és capaç d'aprovar els pressupostos, té només dues sortides. O convocar una qüestió de confiança, que és el que va fer Carles Puigdemont, o convocar eleccions. El de més és voler-se aferrar a la cadira sense projectes, sense rumb, amb divisions i enfrontaments amb ells, i és pèrdua de temps i d'energies i, per tant, perjudicar els interessos dels catalans.
En aquest sentit, ha defensat la proposta catalanista i progressista del PSC i ha criticat la dreta hipòcrita que els acusa de pactar amb els independentistes quan PP i Ciutadans van tombar el govern de Sánchez amb ells.
Tot això mentre avui es reprèn el judici al referèndum. El judici que només era en principi dimarts, dimecres i dijous, però que per les presses del jutge Marchena s'ha habilitat aquest avui dilluns per poder-lo fer, i declararan càrrecs policials i polítics del Departament d'Interior durant el 155 i prèvia també del Ministeri de l'Interior durant l'1 d'octubre per explicar una mica, intentaran, perquè són càrrecs que estan proposats per les acusacions, intentaran tirar per terra les defenses de Joaquim Forn i també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en aquestes acusacions de rebel·lió. En internacional, el cap de l'oposició i president, en principi president interí, però és un càrrec que s'ha inventat ell i la resta de governs del món, de Venezuela, Juan Guaidó, crida a la mobilització al carrer per que pugui tornar al país. Guaidó espera poder entrar al país, tot i l'amenaça judicial de Maduro en contra seu.
Ahir al vespre, Guaidó va sortir de l'Equador, l'últim país de la gira, en direcció cap a Caracas, però no estava clar si podria entrar sense problemes al país o si seria detingut per les forces policials del president Nicolás Maduro. La justícia veneçolana, fidel a Maduro, mantenia sobre Guaidó una prohibició de sortir del país que el cap de l'oposició no ha observat aquesta última setmana.
Moltes gràcies, Alba Legide, que diàriament ens porta l'actualitat catalana, espanyola i internacional. Pel que fa a l'agenda, avui a Palamós, al Teatre La Gorga, hi podeu veure el Judici Sumaríssim.
Serà a les 9 del vespre, al Teatre La Gorga. És una de les activitats enmarcades dins del Carnaval, on el Tribunal Suprem de la Rota jutjarà el pecador Carnestoltes. Si voleu riure una estona, l'entrada és gratuïta i ja les podeu reservar a lagorga.cat.
El Terracota Museu de la Bisbal acaba d'inaugurar Can Salamó i els colors de la terrissa bisbalenca.
El primer Salamó terrisser documentat és Pere Salomó Roure. S'esmenten un padró d'habitants de l'any 1826, vivint al carrer del Padró amb la seva muller i els seus sogres. Sense antecedents familiars dins del món de la ceràmica, Pere Salomó, que llavors comptava amb 23 anys, estava casat amb Cecília Motlleu Mató, filla del terrisser Francesc Matlleu Vicens. Sens dubte, la mort de Matlleu l'any 1841, sense cap descendent masculí que se'n pogués fer càrrec del negoci, propicia el canvi de mans de l'obrador familiar a mans dels Salomó. Francesc Matlleu, al seu torn, era fill d'un altre terrisser, en Pere Matlleu Hospital, nascut a la Bisbal el 1752. Fou justament aquest, en Pere Matlleu, el primer terrisser de la família i, conseqüentment, el fundador de la nissaga Matlleu-Salomó.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, JP Pimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniaespaiter.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a Ràdio Capital. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes a casa la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garbinada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell a casa vostra.
Supermatí, amb Dani Corté.
El Festival de Cap Roig va donar a conèixer els artistes que hi participaran del 12 de juliol al 21 d'agost. La presentació es va fer divendres i figuren estrelles internacionals com Liam Gallagher, Ben Harper, Sting, Jamie Cullum, Luis Fonsi, ara Malikian o Maluma, que serà l'encarregat d'obrir el festival. I també formen part del cartell noms com David Bisbal, Morat i la representació catalana amb Álvaro Soler, Aitana, McLari, Sílvia Pérez Cruz i Ramon Miravet. Avui parlem amb el director del festival, en Juli Guiu. Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Bé, aquí parlem d'aquest festival, un enorme cartell i molt variat.
Sí, sí, hem intentat fer-ho el més eclèctic possible. Tens que tenir en compte que en 6 setmanes, comptant que solament el juliol és divendres i dissabte, per tant, encara es concentra més. Hem intentat obrir el màxim de ventalls possibles de públics.
Com es configura un cartell d'artistes d'aquest nivell que estan de gira i que han de coincidir en calendaris? Com és el procés de confecció d'un cartell de primeres figures com aquest?
Bueno, depèn. Depèn de cada un, però normalment intentes que el routing de l'artista internacional coincideixi amb el del teu calendari internacional, i el nacional pues, intentes fer-li dos o tres propostes en el territori perquè no es trepitgin entre ells i poder quadrar-lo.
Ja fa 5 o 6 anys que portes la direcció del festival i vist el cartell del primer any, que ja era molt ambiciós...
Fa 9?
Fa 9, ho hem comptat malament, doncs. Sí. Clar, vist el cartell del primer any, que ja era de molt ambiciós, i el d'aquest any, un es pregunta quin és el sostre de Cap Roig.
Bueno, al final no hi ha un sostre, no? Al final hi ha una filosofia, hi ha una línia, i nosaltres com a promotors doncs, el que intentem fer és pues, que tingui tota una coherència i aglutinar el màxim de públics possibles perquè això pugui ser un èxit.
Una de les sorpreses d'aquest any és Maluma, una sorpresa en el cartell. Es busca un nou públic que fins ara no s'havia buscat. Com encaixa Maluma en el que ha estat tradicionalment el Festival de Cap Roig?
Bueno, seguiríem en la línia que et comento d'intentar obrir els màxims de públics possibles, però Maluma jo crec que és un artista internacional que agrada a molts públics. L'any passat es van tornar a Osmanà, Luis Miguel, al final Maluma. Maluma és un artista top, número 1 internacional. O sigui, al final té un públic que va de nens de 12 anys a senyores i senyors de 60.
Sí, això no és cert, és absolutament cert que és un dels artistes amb més projecció de tot el món. Sí que potser ha estat més polèmic últimament per també la tipologia i la temàtica de les seves cançons.
Bueno, no té per què. Dos de les líders liberals i líders... diguem-ne feministes, entre cometes, no vull que m'agafis aquestes paraules, una es diu Shakira i l'altra es diu Madonna i estan treballant amb Maluma.
També hi ha un parell de propostes per al públic familiar que en el cas del Club Super 3 ja fa anys que hi participen, i també el McLari. Hi ha marge a Cap Roig per créixer en aquest àmbit? És una de les línies que seguiu any rere any?
Sí, això és un objectiu. Això ho vam iniciar ara fa 6 anys. Vam crear el Mini Cap Roig, vam començar precisament amb el Super 3, anàvem a fer una prova, vam acabar amb 3 concerts, vam acabar venent 6.000 entrades. Ara, fa 5 anys, ja vam fer també 3 espectacles. Aquest any, precisament, és el que menys espectacles fem, que en fem 2. O sigui, s'ha de potenciar un públic familiar a la zona important, i això és el nostre objectiu.
La majoria d'artistes del festival tenen discos i gires que encara no han passat per aquí, però en canvi el concepte aquest de disc sembla que ha perdut pes amb l'aparició de xarxes com Spotify. Quina relació hi ha actualment entre el disc i la gira que ofereixen els artistes? Ha canviat el model?
Això depèn de cada artista. Si hi ha artistes que surten i presenten un àlbum, després de l'àlbum presenten gira, i hi ha artistes que estan girant i que el que incorporen és alguna cançó dins del seu espectacle. I hi ha artistes que simplement no presenten res i fan èxits. Això depèn de cada un de l'artista i del seu repertori.
Però sí que és cert que en els últims anys o recentment hi ha hagut un canvi en aquesta... hi ha més artistes que presenten gires sense disc, havent aparegut...
Bueno, hi ha una evolució del món discogràfic en el qual no és necessari fer àlbum per fer gira. Llavors, sí, la cosa va molt més ràpida i l'artista el que va fent és traient cançons. Treu cançons, pues, i si està girant, va incorporant aquestes cançons a la seva gira. Però sí, el model ha canviat. No és faig un disc, faig una gira. Si és això el que em preguntes.
Sí. El Festival de Cap Roig ha estat el primer festival del món, segons heu explicat, en obtenir el segell Biosphere. En què consisteix aquest segell?
Bueno, dins de lo que és l'espai Cap Roig i dins de lo que és el castell, pues és cuidar una sèrie de coses. Pues no anem amb gasoil, reciclem tots els materials, és una sèrie de normativa que ens permet aquest segell Biosphere.
Deixi'm preguntar-li, ja que estem en l'àmbit mediambiental, hi ha en marxa aquest procés de reurbanització, de canvi de l'estructura urbanística de l'entorn de Cap Roig, que està en procés administratiu, aquest pla de Cap Roig. En el festival li afecta d'alguna manera aquesta renovació que la Fundació de la Caixa vol fer en l'entorn de Cap Roig? És necessari o hi ha algun element d'aquest pla que estigui pensat pel festival?
En absolut, però ens beneficiarem, perquè les millores que s'estan fent seran excel·lents pel futur festival.
Mm-hmm. Per tant, és la presència d'espais on es puguin allotjar artistes, per exemple, és un d'aquests elements?
No, aquí no hi haurà un espai on es puguin allotjar artistes. Simplement, per exemple, l'auditori que es farà subterrani, pues, té una sèrie d'espais en els quals nosaltres podem aprofitar com camerinos. Per tant, els nostres camerinos portàtils o mòbils, doncs, desapareixeran. Això, de totes maneres, és un procés que s'està rematant. Mm-hmm. Simplement, jo l'únic que puc dir des d'aquí és que l'obra social que està fent amb l'espai és algo espectacular.
Mm-hmm. I ja per acabar... Manteniu la col·laboració amb l'Ajuntament de Palafrugell, que es va iniciar l'any passat, el 2018, a canvi dels serveis del consistori? Mantindreu el concert gratuït que vau organitzar l'any passat?
No, perquè nosaltres, o sigui, aquest concert no... Bueno, no. La resposta és no.
Perquè aquest concert es feia a canvi... Fins l'any passat es donaven entrades gratuïtes? Aquest
no, això no va així.
Com era, doncs? És com ho teníem entès?
No, això no era un intercanvi d'entrades. Això l'Ajuntament ens ve i ens diu que un cop de mà per fer un concert potent. I això vam fer-ho i el concert no va funcionar. Aquí no hi ha res més.
Mm-hmm. Però sí que és cert l'any passat l'Ajuntament va... No, que sí que és cert que l'Ajuntament l'any passat va rebutjar les invitacions que rebia per assistir als espectacles i que en motiu de les festes de primavera el 19 de maig es va organitzar aquest concert.
Bueno, que sí, tens raó amb això, és veritat. Va dir, escolta, que anem al conveni, nosaltres rebem 20, i me'n recordo el que rebien per concert, que eren 18 entrades, i no les volem, fem una aportació a un concert. Que ens munteu un concert, vaja. Això no va acabar de funcionar.
Què és el que va fallar?
Bueno, doncs posa-li la data, posa-li el grup, posa-li la promoció, posa-li el que sigui.
I aquest any no es repeteix?
Aquest any no es repeteix.
D'acord, Juli Guiu, que és el director del Festival Cap Roig, que divendres va presentar el seu cartell. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Vinga, merci. Igualment.
La ràdio, Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 9:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon. Omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma per tirar-la, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Minuts i seran les 9. És hora de repassar les novetats que tenim a la fórmula de Ràdio Capital que hem entrat. Les novetats que podreu sentir aquesta setmana a la nostra emissora. Per començar, aquest retorn esperat dels Jonas Brothers. We go together, es diu Sucker. You and me. Change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a l'error d'en Nick, l'error no, el retorn de Nick en Joe i en, en Nick, Joe i en Kevin, aquest, que no és el que no és tan conegut. És una de les novetats radiofòniques i musicals que tenim aquesta setmana a Ràdio Capital. També torna Carly Rae Jepsen amb aquest Now That I Found You. Found You, que s'afegeix a Rita Ora i aquesta altra novetat, Only One You. Són algunes de les novetats musicals que trobareu aquesta setmana a Ràdio Capital. Acabem amb el temps
Jornada encara dominada pel bon temps en un inici de setmana en general assolellat. Al llarg del dia el cel pot quedar entrenyinat per núvols alts i mitjos, amb una temperatura mínima no gaire baixa i una màxima que pot tornar a superar els 18 graus. Cap a mitjans de setmana es prem un canvi en el temps, on ens acomiadarem de l'anticicló i el pas de línies frontals ens portaran més núvols, descens de la temperatura màxima i possibles ruixats entre dijous i divendres.
Va, doncs, fins demà.